Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Tercer dia de sessió d'un dels judicis més mediàtics que s'han viscut els darrers anys. El banc dels acusats, Daniel Alves da Silva, acusat d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona una nit del desembre del 2022, uns fets que han passat per fins a 5 versions diferents, segons Alves. Des que va començar tot el procés, la noia, però, no ha canviat ni una sola coma de la seva versió dels fets. No ho dic jo, així ho han corroborat els Mossos d'Esquadra, que també han participat en aquest judici, per al que la Fiscalia demana 9 anys de presó per Alves, més 10 anys de llibertat vigilada, i l'acusació 12 anys de presó, més 10 anys de llibertat vigilada. Mirin, jo sóc molt poc partidari d'emetre judicis paral·lels, de mediatitzar el dolor de la víctima i que tot plegat quedi més en un espectacle morbós que en el seguiment d'un nou cas de violació al país. Dit això, si finalment el futbolista és acusat segons sentència, i tot indicaria que és el més probable, si no hi ha un acord in extremis que de moment no vol ni l'acusació, n'hem de tornar a treure conclusions, perquè si això és així, la persistència i la valentia de la víctima, el bon protocol seguit per la discoteca i els Mossos d'Esquadra, valdrien per demostrar que davant d'aquest tipus de violència ja no valen ni calés ni poder, que són uns altres temps malgrat que molts encara no ho entenguin, que la dignitat ni es paga, ni es compra, ni es ven, ni s'usa, i encara menys la d'una nova víctima d'agressió sexual que ha hagut d'aguantar fins i tot escarni. Els temps estan canviant i hi ha autèntics depredadors que encara ni se n'han adonat. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana aquest dimecres 7 de febrer del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 parlarem amb l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, per saber com afronta el municipi la sequera. Serà uns minuts més tard quan saludarem a Daniel Gracias, el tercer tinent d'alcalde de Badalona, per conèixer l'última hora de l'esfondrament d'ahir d'un edifici de 5 plantes a la ciutat. Tot plegat en un dia en el que, com cada dimecres, també obrirem la nostra particular a tertúlia esportiva, com sempre amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina i Rafa Sanauja. A partir de les 11 parlarem de les coses més quotidianes amb David Balaguer, qui ens farà reflexionar sobre el fet de brindar. Serà uns minuts més tard, cap a 11:45, quan saludarem a ni més ni menys que l'humorista José Corbacho, que ens presentarà en Té todo mucha calma, l'espectacle que està representant aquests dies i fins al 26 d'abril al Teatre Borràs de Barcelona. A partir de les 12 saludarem a la nostra coach vocal de confiança, Clara Luna, avui per conèixer la figura dels músics que toquen molts instruments. Serà uns minuts més tard quan obrirem, com cada dia, la nostra habitual consulta de salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa descobrint nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez. Sabrem on anirà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Abans, però, fem un cop d'ull als titulars més rellevants d'aquest dimecres. Júlia Julbe, molt bon dia.
Bon dia.
Els bombers troben almenys el cos sense vida d'una de les tres persones desaparegudes entre la runa de l'edifici esfondrat d'aquest dimarts a Badalona.
El cos d'emergències ha treballat tota la nit per fer el desenrunament del bloc situat al carrer Canigó número 9. En la troballa ha estat molt important la participació de la unitat canina.
Segon dia també de protestes dels pagesos catalans. Aquest matí traslladen les mobilitzacions cap a Barcelona després de dormir a la carretera.
Ja enfilen la capital catalana des de diversos punts del territori en diverses marxes lentes que han començat fa poc més d'una hora des de Lleida, la Catalunya Central, Girona, Tarragona i l'Ebre. Protecció Civil demana minimitzar el transport per carretera.
I la Fiscalia del Suprem reclama que s'investigui a Carles Puigdemont per terrorisme.
12 dels 15 fiscals que formen part de la Junta s'hi han mostrat favorables, a diferència de la proposta que havia plantejat el també fiscal del Suprem, Álvaro Redondo, i que havia causat també molta polèmica. La majoria de magistrats, doncs, s'alineen amb la tesi del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón.
I el judici a Dani Alves, acusat d'agredir sexualment una noia, encara a la recta final aquest mateix dimecres.
I aquesta mateixa tarda està previst que declari l'exfutbolista, l'últim de tots a fer-ho. Ahir va ser el torn de la seva dona, Joana Sanz, i els seus amics, que van assegurar que la nit dels fets Alves anava molt begut.
En plana esportiva, mirada cap al Barça femení, que disputa a 8:15 als quarts de final de la Copa de la Reina contra el Sevilla.
L'objectiu és aconseguir l'únic títol que se'ls va resistir la temporada passada quan van caure eliminades als vuitens de final per alineació indeguda contra l'Osasuna. Catalanes i andaluses s'han vist les cares dues vegades en les últimes quatre Copes de la Reina en ple de victòries culers.
I l'equip ja sap que haurà d'eliminar el Brain als quarts de final de la Champions femenina si vol tornar a revalidar el títol.
És el rival que li ha tocat en el sorteig celebrat ahir migdia. Si passa de ronda, les blaugranes es veurà les cares a les semifinals amb el vencedor de l'Ajax Chelsea amb la tornada fora de casa. Les blaugranes eviten creuar-se amb el Lió fins a una hipotètica final que tindrà lloc a Bilbao i serà el pròxim dissabte 25 de maig.
Per cert, ja ho sabeu, abans ens ho deia la Núria, avui tertúlia esportiva amb els tribuneros habituals de la caravana a partir de les 10 del matí, on ho comentarem tot plegat. Anem, doncs, cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
Dels 5 aeroports que més maletes han perdut des que hi ha registres, atenció, perquè entre aquests 5 ens hi trobem 2 aeroports espanyols i un d'ells lidera el rànquing amb molta diferència del segon.
Doncs de seguida us ho expliquem tot plegat. 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I vinga, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb una mica més de fred que en dies anteriors. Ens hem d'abrigar una mica i al centre del dia les temperatures màximes seran lleugerament superiors a les d'ahir, perquè avui tindrem més clarianes, especialment al matí. A la tarda augmentaran els núvols, però sense cap mena de problema, és a dir, que no tindrem cap mena de precipitació, tot i que això, evidentment, no hauria de ser un problema perquè convé que plogui i força. De cara als propers dies, doncs, demà dijous una jornada semblant a la d'avui. Atenció que les boires d'avui desapareixeran de les comarques del Pla de Lleida cap a mig matí, migdia. Això permetrà que allà puguin pujar una mica més les temperatures respecte a dies anteriors. De cara a demà, aquestes boires tornen a estar presents a primeres hores del matí, desapareixeran de cara a la tarda, i el canvi de temps ens arriba demà a última hora del dia, sobretot a les comarques de Lleida i també comarques del Pirineu, on esperem algun ruixat de caràcter dispers. Cal dir també que divendres al matí podrà ploure a qualsevol indret de Catalunya. No es tracta d'una situació de grans pluges, però sí que pot ploure a qualsevol indret del país. I de cara al cap de setmana es manté la inestabilitat, altra vegada amb risc de precipitacions, especialment dissabte, al nord, comarques de Barcelona i també de Girona.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. A banda d'aquestes marxes lentes que arribaran a Barcelona, ara s'ha estat tallat l'accés a la Meridiana per una altra manifestació. De moment, però, es mantenen les mobilitzacions des d'ahir al matí amb l'A2 com un dels punts de trobada més forts a Fondarella, entre Belllloc i Golmés, també a la C16 a Sant Fruitós del Bages, la C17 a Gurb i a Vic, o a la P7 a l'Aldea i la P2 a Montblanc. I per ara, a l'àrea metropolitana, a banda d'aquest tall a la Meridiana, hi ha retencions de més de 3 quilòmetres a la C32 des de Sant Boi, també a Cornellà cap a Barcelona, a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts, la B23 entre el Papiol i Sant Feliu, a les rondes, com sempre, amb els trams habituals en sentit Llobregat. Queda activa també una incidència a la P7 a Maçanet de la Selva en sentit Girona, encara amb un carril tallat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que ha passat de les 8. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, Joan.
Què tal, aquest dimecres, com va?
Bueno, bé, sembla ser que Barcelona estarà col·lapsada.
Esperant tracturades.
Una mica més de l'habitual, sí. Estarem atents.
Un dia informativament dur, eh?
Sí, sí, bueno, sí, efectivament.
Tracturades a les carreteres, s'acaba el judici de Dani Alves, i el cas de Badalona, en fi.
Que no tots els dies siguin així, sisplau.
Sí, com sigui, va, aquí li donem el bon dia avui.
Doncs ahir ho coneixíem, molt bon dia, amb molt de gust, a més, encantats per el Premi Goya Internacional, que es lliurarà aquest dissabte a la nit, per una dona meravellosa, Sigourney Weaver. L'actriu i productora nord-americana Sigourney Weaver rebrà aquest dissabte, com dèiem, el Premi Goya Internacional 2024. L'Acadèmia de Cinema li atorga el guardó per la seva impressionant trajectòria i li reconeix la inspiració per haver creat al cinema un munt de dones independents, complexes i fortes, com per exemple la tinent Ripley de la saga Alien, que va marcar bona part de la seva carrera, o la pèrfida executiva Catherine Parker d'Armes de Mujer, la banda sonora de la pel·lícula que estem escoltant ara mateix, que és fantàstica. L'actriu, tres cops nominada a l'Oscar i guanyadora de diversos BAFTA i del Globus d'Or, ha creat personatges inoblidables tant en drama com en comèdia, protagonista d'Alien, com deien, Goriles en la Boira, Un monstre en ve a veure, de Juan Antonio Bayona, per cert, o La guardiana de la puerta de Cazafantasmas, recollirà el Premi a Valladolid en la gran gala del cinema espanyol. És el tercer Goya internacional que entrega l'Acadèmia. Weaver prendrà el relleu de les dues actrius premiades fins ara, Kate Blanchett i Juliette Binoche, molt nivell. Per mi, la seva presència ja eleva aquesta cerimònia i, escolta, molt bon dia per ella. Ens fa molta il·lusió.
Mira, t'he d'interrompre un moment, Rafa, davant, perquè tenim ara mateix declaracions de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que està parlant ara mateix en directe als mitjans.
Fan víctimes i també està, sobretot, amb el costat dels veïns que s'han quedat sense vivenda i que, evidentment, doncs, des de l'Ajuntament els hi prestarem tot el suport, tot l'assessorament i el que calgui, doncs, perquè puguin recuperar la normalitat o abans possible. Jo vull destacar i vull agrair la feina que han fet els bombers durant totes aquestes hores. Crec que han donat un exemple de professionalitat, també a la resta de cossos, i lamentablement doncs, encara seguiran treballant per acabar de retirar la runa, però bé, jo crec doncs, que el nombre de víctimes, la meva opinió, doncs, quedarà amb aquestes tres persones. Aquestes tres persones, a falta de confirmar, doncs, com deia, són els que estaven familiars pendents. Hi ha una de les, segurament, una de les víctimes, que és una persona que no té família, però que sí, doncs, era una mare de dos menors d'edat. I nosaltres, doncs, des d'ahir ja, en el moment que vam tindre constància d'aquest fet, que és una persona de fora, estrangera, amb dos menors d'edat, sense cap més família, ahir al migdia doncs, ja vam actuar des del Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament, ens vam posar en contacte amb la Generalitat, i un dels nostres principals objectius, ja no com a alcalde, sinó des d'un punt de vista humà, és tindre la garantia doncs, que aquestes dues nenes, concretament, tenen l'acompanyament i que sigui necessari per elles, perquè repeteixo, estan soles. I això és algo que a mi m'ha impactat molt, no? Ensenyalar també doncs, que un cop confirmades, per al moment que hi ha tres víctimes, aquest matí faré un decret on es decretarà tres dies de dol, començarem avui mateix, i serà fins al proper divendres, i aquesta tarda a dos quarts de sis, farem una concentració a la plaça de la Vila de 5 minuts de silenci en record de les víctimes d'aquesta tragèdia. Per tant, aprofito per fer una crida a través dels mitjans de comunicació als veïns i veïnes de Badalona perquè durant aquests 5 minuts aquelles persones que puguin doncs, vinguin i acompanyin a les famílies i a les víctimes. I esperar doncs, bueno, quin han estat els motius.
Declaracions de Xavier García Albiol.
Ho acaba de dir l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Tres desapareguts, tres de les víctimes mortals trobades sota la runa d'aquest edifici que hi va caure a la ciutat de Badalona, visiblement afectat, ja ho ha dit també l'alcalde, tres dies de dol fins al proper divendres a Badalona, i avui a dos quarts de sis de la tarda, concentració a la plaça de la Vila en record d'aquestes mateixes víctimes. De seguida us ho expliquem tot plegat a l'informatiu de la caravana. Abans, però, Rafa, continuem com podem
No, no, mira, jo faré una cosa amb el teu permís. Tenia unes vitamines, com cada dia, però després d'escoltar García Albiol i de fer present aquesta tragèdia, vitamines per tot Badalona i especialment per les famílies d'aquestes víctimes. Per tant, jo crec que en aquest cas no cal ser més frívol i és un tema molt seriós, molt dur. I ja està. Si vols, sí que fem el cotxe, sí, el que tu vulguis, eh?
Mira, anem a l'informatiu
i ja està.
I de seguida us expliquem
el dia
tot,
tot
plegat, perquè el dia sí, tindrà moltes coses d'aquestes amb la informació que ens està arribant, sobretot plegat. Un quart de nou del matí, gràcies, Rafa, fins ara. Engeguem l'informatiu, va.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí, ho acaben d'escoltar. Segons l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, troben els tres cossos sense vida dels tres desapareguts a l'edifici esfondrat de Badalona. De moment, a falta de confirmació oficial, així ho deia el mateix alcalde, els bombers porten tota la nit treballant en el desenrunament, unes tasques que es podrien allargar durant tot el dia d'avui, Júlia.
Sí, són un home i dues dones d'entre 30 i 50 anys i pertanyen a edificis diferents, situats al carrer Canigó, entre els números 7 i 11. Una d'elles estava fent una videotrucada en el moment del col·lapse, segons han explicat alguns familiars, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, també ha confirmat que una de les víctimes tenia dos menors a càrrec. Els bombers preveien unes 24 hores de feina ininterrompuda per fer el desenrunament i estimaven que hi havia entre uns 60 i uns 90 metres cúbics de runa. És Josep Manuel Escudero, responsable de l'operatiu dels bombers.
La unitat canina també ens està reforçant amb aquest desenrunament. Si detecten olor humana, ens la marcarà i ens farà ser més selectius a les zones on hem de retirar la runa.
També escoltàvem a Albiol, que deien que hi haurà 3 dies de dol fins al proper divendres a la ciutat de Badalona i que precisament un dia com avui a la tarda, 6:15 del vespre, hi haurà aquesta concentració a la plaça de la Vila en record d'aquestes 3 víctimes mortals de l'edifici esfondrat a la ciutat de Badalona. I també us expliquem un matí com avui, el segon dia de protestes dels pagesos catalans. Aquest matí traslladen les mobilitzacions cap a la ciutat de Barcelona després de dormir a la carretera. En aquests moments estan de camí a la capital catalana des de diversos punts de Catalunya en una marxa lenta.
Els agricultors que aquest dimarts han tallat la 2 a Ponent decidien en una assemblea que a partir de les 7 d'aquest mateix matí sortirien amb els tractors direcció a la capital catalana i a la Catalunya central. També decidien fer marxes lentes amb tractors cap a Barcelona, tot i que en aquest cas es planteja en quedar-se a les portes de la ciutat i fer una gran mobilització a partir de dijous. Els de la zona del Berguedà, el Bages i el Solsonès, que han tallat la C-16, han agafat els tractors per anar a unir-se amb els del Vallès a la C-55 i la C-58.
Per tant, què està previst que passi un dia com avui, com a mínim fins a les portes de la ciutat de Barcelona? Doncs bé, les tracturades que arribaran des de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Vilafranca faran cap a la ciutat comtal per la Diagonal i les de Catalunya Central i Girona per la Meridiana. En tots dos casos, la pagesia tindria previst deixar els tractors a les entrades de Barcelona per dirigir-se en diverses concentracions cap a la Generalitat, la delegació del govern i les oficines de la Unió Europea a Barcelona. Ho seguirem tot plegat també des dels informatius d'aquesta casa. I és que aquest dimarts al vespre, els pagesos que des de 2:15 de la tarda protagonitzaven talls a l'AP7 i a la Nacional 2, al seu pas per Medinyà, a Sant Julià de Ramis, pactaven amb els Mossos d'Esquadra desbloquejar la Nacional 2 en una decisió consensuada en assemblea.
I a canvi, els Mossos d'Esquadra es comprometien a escortar avui per l'AP7 la columna de tractors, que, com dèiem, baixarà fins a Barcelona per traslladar les protestes del sector a la capital catalana, i com fan els agricultors que aquest dimarts s'han manifestat amb accions similars a la resta del territori català.
Davant de tota aquesta situació i per mirar de rebaixar la tensió de la pagesia, el govern espanyol ha atorgat una ajuda extraordinària de 12 milions i mig d'euros a uns 11.000 agricultors de Catalunya que es dediquen al cultiu de secà de l'arròs i del tomàquet per la indústria.
I és que aquesta partida ha de servir per compensar els efectes de la sequera i la crisi de preus derivada de la guerra d'Ucraïna. Catalunya és una de les 10 comunitats autònomes qualificades com a zona d'afectació alta per les terres de cultiu de secà. Aquesta ajuda, inclosa en els pressupostos pressupostos compta amb una quantia de gairebé 269 milions d'euros per a totes les comunitats de l'Estat. S'espera que beneficin un total de 140.000 explotacions agrícoles.
Mentrestant, el govern de la Generalitat s'escuda dient que no té competències per atendre la majoria de les demandes que fan els pagesos, com és el fet de reduir la competència deslleial d'altres països o reduir també la burocràcia que estableix el Ministeri. És la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Som plenament conscients de les reclamacions que fan, ho hem dit, moltes d'elles legítimes, però també som conscients, i això no és mirar cap a un altre costat, és simplement constatar una realitat que moltes d'aquestes reclamacions, malauradament, encara som un estat propi, no depenen del govern de la Generalitat i, per tant, no és el govern competent qui pot desencallar allò que ells reclamen.
D'altra banda, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha volgut traslladar un missatge de comprensió, empatia i solidaritat al sector de la pagesia i la ramaderia davant de les protestes contra l'excés de burocràcia i els alts costos.
Fa uns quants anys ja que treballem plegats amb ells per intentar resoldre força de les problemàtiques que ens generen tantes circumstàncies no desitjades ni per ells mateixos, ni per aquest govern, ni pel conjunt del país. I, per tant, transmetre'l des d'aquí un missatge d'esperança que segur que entre tots seguirem treballant per fer que aquest sector imprescindible al nostre país pugui seguir vivint.
Precisament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també el conseller d'Acció Climàtica, que escoltava ara David Mascort, es reuneixen aquesta tarda, serà a les 4, amb una representació dels pagesos que fan aquesta marxa fins a Barcelona. Aragonès i Mascort tenen la voluntat de mostrar al sector agrari el suport del govern català.
I també us expliquem un dia com avui, que la Fiscalia del Suprem reclama que s'investigui a Carles Puigdemont per terrorisme. 12 dels 15 fiscals que formen part de la Junta s'hi han mostrat favorables, a diferència de la proposta que havia plantejat el també fiscal del Suprem, Álvaro Redondo, i que havia causat molta polèmica. La majoria de magistrats, doncs, s'alineen amb la tesi del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Casellas. Molt bon dia.
Bon dia, cop de porta dels fiscals del Suprem, Álvaro Redondo, que havia demanat no investigar Puigdemont per terrorisme. La majoria d'ells consideren que sí, que se l'ha d'investigar per aquest delicte, tant perquè consideren que les protestes de l'aeroport del Prat hi va haver accions violentes, com perquè veuen indicis que Puigdemont estava implicat amb el moviment Tsunami Democràtic. Això és contrari a la posició de Redondo, que en el seu informe va concloure que no hi havia proves suficients de criminalitat ni un delicte greu contra la llibertat per investigar-lo per terrorisme. Els dos presidents de la Junta de Fiscals han votat en sentit contrari i per això l'informe final el redactarà la tinent fiscal d'aquest tribunal. Amb aquestes conclusions hi ha un xoc de posicions entre la Fiscalia del Suprem i la Fiscalia de l'Estat. De fet, des del Partit Popular havien insinuat que hi havia hagut pressions polítiques a Redondo perquè es pronunciés en el mateix sentit que el fiscal de l'Estat, però ell ho ha desmentit.
Gràcies, Judit. I davant d'això, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha mostrat el seu respecte a la Junta de Fiscals del Tribunal Suprem, que aquest dimarts, com dèiem, ha tombat l'informe que descartava que hi hagués terrorisme a la causa de Tsunami Democràtic, Júlia.
Sí, tot i això, fonts de la Moncloa apunten que el veredicte d'aquest òrgan no és vinculant per la posició final del Ministeri Públic.
De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
I obrim també altres qüestions perquè el judici a Dani Alves, acusat d'agredir sexualment una noia, encara a la seva recta final. Avui a la tarda està previst que declari el futbolista, l'últim, de fet, de tots en fer-ho. Ahir va ser el torn de la seva dona i dels seus amics, que van assegurar que la nit dels fets havia begut molt. Ens ho explica tot plegat. Pau Massip, bon dia.
Concretament, una ampolla de vi, una o dues copes de whisky i un gin tònic. Tot això va ser amb tres amics que van quedar amb Alves per anar a dinar i van estar-se a taula fins la una de la matinada, quan va anar a la discoteca després de passar per un club. A casa l'esperava la seva dona, Joana Sanz. Va estar desperta fins que va arribar a quarts de cinc de la matinada, segons ella, fent pudor d'alcohol, xocant amb un parell de mobles de l'habitació i caient desplomat al llit. L'endemà li va dir que havia estat menjant en un restaurant, però en cap moment li va parlar de la discoteca. Durant la seva declaració, Sanz va assegurar que en cap moment li ha demanat el divorci, tot i que no va creuar la mirada amb el futbolista en cap moment. Ahir també van parlar els Mossos, que van prendre declaració a la víctima. Els primers que van arribar a la discoteca diuen que es van trobar la noia en xoc, que no parava de plorar i que amb prou feines podia explicar el que havia passat. I van confirmar que les imatges de les càmeres del local corroboren fil per randa l'explicació dels fets que ha fet la noia des del primer moment. De fet, el director de Sutton va explicar que quan la víctima va veure que Alves marxava de la discoteca per davant seu sense mirar-la, ella el va assenyalar i li va dir al responsable del local que l'ex blaugrana era qui l'havia agredit sexualment.
Gràcies, Pau. Són les 8 i 24 minuts i no deixeu anar el cafè, que a aquesta hora us expliquem més notícies. Més notícies, com per exemple que el govern espanyol ha aprovat l'augment del salari mínim interprofessional fins als 1.134 euros, un 5% més. Fins ara el salari era de 1.080 euros mensuals.
L'aprovació té un efecte retroactiu i per això totes les empreses hauran d'abonar 54 euros a la nòmina del mes de gener. El Ministeri de Treball va acordar aquest augment amb els principals sindicats, Comissions Obreres i UGT, un pacte que aquesta vegada no ha comptat amb el suport de la COE ni de CEPIME, que volien que aquest augment fos del 3 o del 4%.
D'altra banda, el govern pagarà als treballadors públics de la Generalitat al mes de març l'increment salarial del 0,5% aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres i els endarreriments corresponents, segons ha informat Fons de Presidència.
L'augment es fa arran de l'acord segellat entre govern espanyol i sindicats el passat mes de maig, que preveia que la pujada fixa del 2,5% del sou s'hi poguessin afegir dos supòsits més, un 0,5% segons l'evolució de la inflació i un 0,5% addicional segons el PIB. Com que l'increment del PIB del 2023 a Espanya va ser superior al previst en els pressupostos, aquest segon 0,5% s'aplicarà de forma retroactiva des d'aquest mes de gener.
I mentrestant, al Parlament de Catalunya, les entitats socials defensen accelerar l'aprovació de la llei del tercer sector, una norma que busca reconèixer la feina de les entitats socials.
La proposició de llei es va registrar el maig del 2022 i finalment aquest dimarts ha tingut lloc l'última ponència. A partir d'ara s'obre el període d'esmenes per part dels grups parlamentaris PSC, Esquerra i també Junts per Catalunya. S'han mostrat convençuts que el marc normatiu s'aprovarà i en el que queda de legislatura. La presidenta de la taula, Francina Alsina, defensa que és una llei urgent pel sector.
I atenció a aquesta dada, les hores de baixa per incapacitat temporal s'han doblat a Catalunya en els últims 10 anys.
Aquesta és la principal conclusió d'un estudi de la patronal de petites i mitjanes empreses, PIMEC, que detalla que mentre el 2013 de mitjana es registraven 3,8 hores d'incapacitat laboral per treballador i mes, el 2023 les xifres van filar fins a les 7,5 hores. Així, Catalunya se situa com la segona comunitat de l'Estat on les baixes tenen més incidència per cada 1.000 treballadors, només superada per Navarra. Així ha valorat el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, aquest creixement d'hores no treballades.
Crec que deixa unes dades prou rellevants respecte a un comportament, un creixement molt important de les hores no treballades per incapacitat temporal a Catalunya, un comportament superior al que té en el conjunt de l'Estat, una incidència més alta que la que té l'Estat, un increment de costos molt importants per les empreses.
L'estudi també indica que a mesura que les empreses són més grans, les hores mitjanes treballades d'incapacitat temporal també augmenten. Per sectors, la indústria és el que presenta més baixes i també hi ha diferències per edat.
I en informació internacional, Sebastián Piñera, expresident de Xile, ha mort aquest dimarts a l'edat de 74 anys en un accident d'helicòpter.
Els fets es produïen quan l'helicòpter sobrevolava el llac Ranco, la província xilena de Ranco. L'helicòpter privat es precipitava en ple vol amb almenys 3 ocupants, entre ells, com dèiem, l'expresident Piñera, que moria a l'acte. L'helicòpter havia enlairat enmig d'una forta tempesta que afectava la zona i després, només d'uns minuts de vol, perdia potència i queia. De moment es desconeix la identitat de la resta dels ocupants, que sí que han sobreviscut, i tampoc sabem quin era el destí d'aquest vol.
Per qui no conegui de la importància de Piñera, llums i ombres, primer les llums. Piñera va ser dels primers conservadors xilens que va destacar per renunciar als postulats d'Augusto Pinochet. De fet, va votar en contra de la reelecció d'Augusto Pinochet com a cap del país i va guanyar les primeres eleccions democràtiques del conservadorisme xilè, també en aquest país. I segona, recordaran un segon mandat de Piñera. No fa tants anys, va acabar, de fet, el 2022, aquest segon mandat de Piñera, on hi va haver unes protestes increïbles a tot Xile, unes protestes de treballadors, i on van morir fins a 30 d'aquests manifestants, en el que gairebé va haver un estat de setge al país, en aquest segon govern de Piñera, molt més criticat, evidentment, que el primer. Per tant, llums i ombres d'un governant importantíssim per un país com Xile. I la Comissió Europea ha proposat també aquest dimarts una revisió de les normes contra l'abús sexual de menors i explotació sexual que busca ampliar la llista de delictes. Júlia.
Sí, la proposta de l'executiu comunitari planteja incloure-hi nous delictes com la possessió, intercanvi de manuals de pedofília, i també actualitza la definició del delicte perquè inclogui els materials d'abús sexual de menors generats amb intel·ligència artificial. En el document, Brussel·les també planteja ampliar el termini perquè les víctimes puguin denunciar els abusos sexuals i emprendre també accions legals contra l'autor d'aquest delicte.
Per cert, que el Tribunal de Comptes de la Unió Europea ha recriminat a Brussel·les la falta de transparència sobre els fons europeus que es dediquen a pràctiques laborals.
Els auditors europeus que han intentat avaluar les polítiques europees sobre pràctiques laborals han lamentat que la Unió proporcioni finançament per a períodes de pràctiques, però que no especifiqui sobre els imports concrets ni tampoc el nombre de treballadors que rebran aquestes ajudes. La remuneració no és un factor de qualitat, segons les recomanacions del Consell de la Unió Europea en aquesta matèria, però el Tribunal de Comptes de la Unió avisa que sense una compensació adequada els joves desfavorits tenen dificultats d'accés al mercat laboral.
I tornem cap a casa nostra perquè el Departament de Salut s'ha posat en contacte amb les autoritats peruanes i amb els centres sanitaris d'aquest país per tal d'aturar l'arribada d'infants malalts de càncer fora de la via de cooperació establerta.
El Departament va detectar mitjans del 2022 l'arribada de 112 famílies amb nens malalts, especialment amb càncer, que anaven a hospitals catalans via urgència per ser tractats. Els centres sanitaris els han anat atenent i s'han acabat empadronant a Catalunya i també tenen targeta sanitària. Davant d'aquesta situació, el Departament ha contactat amb les autoritats i els centres sanitaris peruans per tal que només viatgin a Catalunya totes aquelles persones derivades oficialment pel seu hospital del Perú. Fons de la Conselleria han alertat que acaben arribant a Catalunya infants que de vegades no tenen el tractament indicat i que, per tant, fan el viatge i el sacrifici econòmic per res.
I d'altra banda, un fàrmac contra el càncer creat a l'Hospital de la Vall d'Hebron aconsegueix bons resultats en el primer assaig en persones. Es tracta d'Omomic, un medicament segur i que té activitat antitumoral. En alguns pacients, fins i tot és capaç d'estabilitzar el càncer o fins i tot també reduir la malaltia.
En aquest assaig hi han participat 22 pacients amb diferents tipus de càncer metastàsic avançat, que després d'haver rebut entre 2 i 12 línies de tractament no tenien més opcions terapèutiques. L'estudi també ha permès identificar 2 potencials biomarcadors en sang que podrien ser molt útils en el maneig de la malaltia a través de la biòpsia líquida. L'estudi també inclou el cas d'un pacient amb sarcoma que havia respost molt poc a tractaments previs i que es va mantenir estable 8 mesos, i el de també un pacient amb un tumor de la glàndula salival que es va mantenir estable durant 26 mesos.
I amb mobilitat també us expliquem que els busos i el metro de transports metropolitans de Barcelona han augmentat els viatgers un 16% i un 8,5% aquest gener, sent el millor principi d'any de la seva història, segons la companyia.
Els dos mètodes de transport han sumat 56 milions de viatges. Això és gairebé un 11% més que l'any passat i un 6% més que el 2019, fins ara màxim històric. A la xarxa de metro s'han registrat 38 milions de validacions, un 8% més que el 2019, mentre que a la xarxa de bus hi ha hagut 18 milions de validacions, un 2% més que el gener del 2019, fins ara el gener amb més validacions de la sèrie. Es consolida així la recuperació post-pandèmia del passatge al bus. Els darrers 6 mesos de l'any han superat les validacions del mateix període d'abans de la pandèmia.
I passem també aquesta hora pels jutjats, perquè l'audiència de Girona dona 3 dies per ingressar a presó a Jordi Brull, el professor de bateria de quart condemnat per abusar sexualment de 5 alumnes entre els anys 2009 i 2020.
L'octubre passat, l'audiència de Girona va imposar una condemna de 26 anys i mig de presó. La sentència incluïa que es va aprofitar de la influència que tenia cap als joves que havien començat classes particulars amb ell, sent menors d'edat, per perpetrar aquests abusos al soterrani de casa seva.
D'altra banda, ordre de crida i cerca contra l'acusat d'agredir sexualment una menor de 13 anys al Gironès i deixar-la embarassada. L'home s'enfronta a 21 anys de presó i aquest dimarts no s'ha presentat al judici que es feia a l'Audiència de Girona.
Les acusacions sostenen que l'acusat, que era amic del padrastre de la menor, va anar al domicili amb l'excusa de visitar la família i en dues ocasions va aprofitar que estava sol amb la víctima i li va fer tocaments. Al febrer d'ara fa 2 anys hauria fet servir el mateix pretext per agredir-la sexualment. Unes setmanes després, al març, la menor es va començar a trobar malament i va anar al CAP. Allà va descobrir que estava embarassada i va revelar que havia estat víctima d'una agressió sexual.
I un dispositiu antidroga de la Guàrdia Civil és a aquesta hora a Montornès del Vallès, Torredembarra i Torreforta, i ha acabat amb 6 detinguts.
Una operació que ha començat dimarts de matinada en aquests 3 municipis de la província de Tarragona. En total, els agents han fet 7 escorcolls per desmantellar un grup dedicat al tràfic de drogues. Fons de la Guàrdia Civil han explicat que el grup traficava amb diferents tipus de droga, incloent-hi la marihuana.
I la Policia Nacional ha dut a terme registres a Barcelona en el marc d'un operatiu internacional contra el narcotràfic amb 30 de detinguts a diversos punts d'Espanya i de l'Equador. En col·laboració amb la policia del país sud-americà, l'operatiu ha dut a terme de forma simultània 21 entrades i registres a Espanya i 56 a l'Equador.
La 30 de detinguts estan acusats de formar part d'una xarxa criminal establerta principalment a la província de Màlaga, Andalusia, a Guayaquil, a l'Equador. La policia creu que introduïa grans quantitats de droga Europa, i això ho feia per via marítima. En aquest sentit, la policia ha comissat 3.200 quilos de cocaïna, immobles per valor de 13 milions d'euros i 400.000 euros també en metàl·lic.
I en cultura ja s'han presentat al Festival de l'Animació de Catalunya, l'Animac. Aquest any s'hi projectaran 179 films en una 28a edició dedicada a la diversitat en el cinema d'animació sota el lema Diversity. Són declaracions de la directora de l'Animac, Carolina López.
Per fer l'Animac més accessible, per posar el focus en aquest tema d'una tècnica o d'un mitjà com l'animació, que de fet en el seu ADN porta la diversitat, no? En el moment que estàs dissenyant personatges imaginaris que no saps ni de quin sexe són de vegades o de quina ètnia.
El certamen se celebra del 15 al 18 de febrer a Lleida i acollirà, entre d'altres, 5 estrenes mundials i reconeixerà també la trajectòria i el talent de l'artista visual donostiarra Isabel Erguera, el director i animador britànic Barry Purps o la dibuixant catalana Roser Capdevila, creadora de la popular sèrie de dibuixos animats Les Tres Bessones.
8:36, Plana Esportiva.
La caravana.
El Barça femení disputa aquest dimecres a 8:15 els quarts de final de la Copa de la Reina contra el Sevilla.
L'objectiu de les de Giraldez és aconseguir l'únic títol que se'ls va resistir la temporada passada quan van caure eliminades als 8ens de final per alineació indeguda contra l'Osasuna. L'equip blaugrana arriba al duel després de golejar la Lliga l'Sporting de Huelva per 4-0 i després d'acabar també la fase de grups de la Champions com a primeres de grup. Catalanes i andaluses s'han vist les cares 2 cops en les últimes 4 Copes de la Reina, en ple de victòries culers. No obstant això, el Sevilla viu el seu millor moment de la temporada i és que no perden un partit des del passat mes de novembre quan van caure precisament contra el Barça.
I no deixem el Barça femení perquè l'equip ja sap que haurà d'eliminar el Brain als quarts de final de la Champions femenina si vol tornar a revalidar el títol.
I aquest és el rival que li ha tocat en el sorteig celebrat aquest dimarts al migdia. Si passa de ronda, les blaugranes es veurà les cares a les semifinals amb el vencedor de l'Ajax Chelsea amb la tornada fora de casa. La bona notícia d'aquest sorteig és que les blaugranes eviten creuar-se amb el Lió fins a una hipotètica final. Aquest és el camí a la gran final de la Champions League femenina que tindrà lloc a Bilbao el pròxim dissabte 25 de maig. Allà esperarà un dels 4 equips que aniran per l'altre bàndol del quadre. El Lió jugarà contra el Benfica i el PSG ho farà contra l'Ajax. Els guanyadors jugaran l'altra semifinal de la qual sortirà el finalista a qui espera enfrontar-se al Barça si aconsegueix aquest bitllet a Sant Mamés. Serà la primera vegada, de fet, que les blaugranes s'enfronten al Bren. El partit d'anada serà el 19 o 20 de març a Bergen i la tornada per al 27 o 28 de març a Barcelona apunta que serà l'estadi Johan Cruyff.
I males notícies per a Llevant les Planes. La seva jugadora, Amanda Frisby, s'ha lesionat del lligament creuat al genoll.
La defensa diu adéu a la temporada i estarà 8 mesos de baixa. Frisby es va lesionar l'última jornada al camp del Tenerife. Va haver d'abandonar el terreny de joc entre llàgrimes en el minut 67. La nord-americana és una de les habituals per l'entrenador Ferran Cabello i suma d'aquesta manera a la baixa, també de llarga durada, de Núria Garrote.
I aquest cap de setmana el Girona es disputarà el liderat contra el Real Madrid, el Santiago Bernabéu, i tot apunta que ho farà amb Dobic recuperat.
Tot i que Artem Dobic no hi va poder ser davant de la Real Societat per les molèsties al genoll, sembla que el davanter es podrà recuperar temps per al partit contra el Madrid. Els gironins, per tant, podran comptar amb les seves files amb el màxim golejador blanc i vermell. Amb les proves mèdiques ja fetes, l'ucraïnès no presenta cap diagnòstic greu, no hi ha lesió al menisc, però encara té algunes molèsties. Ja ha fet una part de l'entrenament aquest mateix dimarts.
I parlant del Girona, el Manchester City ha arribat a un acord per fitxar Savinho.
Així ho ha informat en exclusiva a les seves xarxes socials el periodista esportiu Fabrizio Romano. Recordem que el brasiler juga al Girona, cedit al club català pel Troyes, que també pertany al mateix grup. Tot i que ha rebut ofertes d'equips anglesos i també d'equips alemanys, tot sembla indicar que Savio s'ha decantat per l'equip de Pep Guardiola. Tot i això, segons el periodista Nil Solà, no està descartat que continuï encara al Girona l'any que ve. S'estarien estudiant, per tant, les opcions per fer-ho viable, ja que el brasiler està molt content a l'equip.
Per cert, que la Lliga ha donat a conèixer els horaris de la jornada 27a de la competició, en què el Barça tornarà a Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic de Bilbao i el Girona visitarà el Mallorca Son Moix.
Sí, repassem les dates. Diumenge 3 de març, Girona i Barça s'enfrontaran als seus butxins en els quarts de final de la Copa del Rei. Primer, el Girona s'enfrontarà al Mallorca, serà 6:45, i després el Barça visitarà Sant Mamés, on va caure als quarts de final de la Copa del Rei. El partit entre els de Xavi i els de Valverde es jugarà a les 9 del vespre.
I atenció a aquesta notícia, el periodista radiofònic Carlos Herrera ha anunciat aquest dimarts des del programa que dirigeix a la cadena COPE que es presenta a les eleccions per ser president de la Federació Espanyola de Futbol. Alguna cosa havia dit ja, però ja ho ha dit de forma oficial.
Confirmo mi candidatura, espero estar a la altura, espero ganarme la confianza del fútbol español y espero hacer un buen trabajo en el futuro en favor de nuestro fútbol.
Com deia, Joan Herrera ja havia deixat entreveure la seva intenció ara fa només uns mesos, encara que no va passar d'un comentari que no va anar més enllà. Ahir va formalitzar aquesta decisió, suposant també que compleixi els requisits establerts per la federació. Entre aquests, hi ha tenir l'aval del 15% de l'Assemblea General. El president de la Federació Espanyola de Futbol s'escollirà i serà el pròxim 24 de maig. Aquest càrrec estarà ocupat, recordem, en funcions després de la dimissió de Luis Rubiales pel petó no consentit de la futbolista Jennifer Hermoso, un cas que està sent investigat encara avui per l'Audiència Nacional.
I encara us expliquem en bàsquet que ja és oficial, que sí, que Ricky Rubio jugarà amb el Barça fins a final d'aquesta temporada.
El base del Masnou ha estat inscrit just a temps per disputar la competició europea que tanca la finestra de mercat aquest mateix dimecres. Les dues parts han arribat a un acord perquè Rubio sigui nou jugador blaugrana el que resta de la temporada. Ha estat inscrit tant a la competició europea com també a la Lliga ACB. Ha passat la corresponent també revisió mèdica abans de firmar el seu contracte fins al 30 de juny del 2024 i la seva participació amb l'equip estarà supeditada a l'evolució del seu estat. Recordem que es troba a la recta final de la recuperació dels seus problemes de salut mental.
I en natació artística, la selecció espanyola amb tres catalanes a l'equip, Iris Tió, Paula Ramírez i Txell Mas, ha pujat al podi per segon mundial consecutiu adjudicant-se la medalla de plata.
Les espanyoles no han pogut revalidar el títol de campiones mundials de l'especialitat aconseguida fa 7 mesos a Fukuoka. La selecció xinesa s'adjudicava l'or després de pulveritzar tots els registres amb una puntuació de 299,87. El podi l'ha completat el Japó amb la medalla de bronze i 275 punts fregant la puntuació espanyola. La lluita per la classificació olímpica es resoldrà, serà aquest mateix divendres amb la final de l'equip lliure. Queden 5 places per assignar que sortiran de la suma de les millors notes dels exercicis finals de les rutines acrobàtica, tècnica i lliure. De moment, amb dues proves disputades, la selecció espanyola està molt ben posicionada en segona posició d'aquest rànquing preolímpic.
I ara en vol el jugador Marc Canyelles, que actualment es troba sense equip, podria tornar a l'Asobal 6 anys després.
Sí, el central va ser un dels imprescindibles al Granollers, el club en el qual es va formar. Més tard va passar pel Kristianstad suec i el xarters MHB Gal. El de Santa Maria de Palautordera porta 2 anys allunyat de les pistes, però el seu retorn a l'embol podria ser, com dèiem, imminent. I és que el seu antic club, el Granollers, ha inscrit a Canyelles el filial del club, que es troba a Primera Nacional. També podria jugar a l'Asobal, ja que està inscrit al primer equip com a convidat.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Minut i mig i arribem a 8:45 del matí, que ara ve a l'actualitat.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Va, Núria, i a aquesta hora què ens expliques a la cara B de l'actualitat?
Mireu, avui la primera notícia d'aquesta nova edició de la cara B ens fa mirar cap als aeroports.
M'agrada.
Sortim de les carreteres, en aquest cas, anem als aeroports.
Fa pensar en viatges i això sempre ve de gust.
Sí, anava a dir, a favor o en contra dels aeroports?
M'agrada molt a mi.
A mi m'encanta.
Sí? És que jo crec que la societat es divideix en dos tipus de persones.
Tenen molt encant, tenen molt encant.
Les que odien els aeroports i les que els estimen. A mi m'agrada molt.
I també, si has tingut una mala experiència, tant perdut la maleta, has fet llargues cues...
Molt bé, Júlia, Júlia, bé. Perquè d'això parlarem avui justament.
A mi la Sagrada Família sempre em fa una mica de nosa, però un bon aeroport globalitzat, en què tot és igual, em ve molt de gust.
Com que et fa nosa.
Léase la ironia, Júlia Julbe.
Com que sempre parles tan seriosament rajando tot, doncs...
molt bé, Júlia Julbe.
Aquesta comparació que acabes de fer ara.
M'has agafat el punt.
Escolteu-me, el que us deia, avui parlarem d'aeroports. Els que hàgiu agafat un avió alguna vegada a la vida, segurament haureu experimentat aquesta petita sensació de preocupació quan heu facturat l'equipatge.
Sí,
no, davant la possibilitat de que us els puguin perdre, que us ho puguin perdre.
Sí.
La Júlia ens deia que no. Joan, Rafa Sanahuja, us ha passat mai a vosaltres que us han perdut una maleta?
No.
I us ha arribat amb retard?
Tampoc. Jo he viatjat poc, Jo tinc poques possibilitats, perquè no te creguis que sóc Willy Fogg, però... però no m'ha passat, no.
No, eh? A tu tampoc?
No.
Teniu sort, eh? A mi sí, mira, m'ho t'ho pregunto.
Jo sí que he viatjat i no...
Doncs mai. Molt bé.
També he de dir que facturo poc, eh?
Mira, t'anava a dir, tens pinta de facturar poc.
Jo pujo maleta a cabina sempre.
Jo també.
Clar. A mi em va passar en un vol de Màlaga a Barcelona, que el vol es va retrasar i, per tant, les maletes es van retrasar, però bestialment, eh? 3 hores esperant-les.
Déu-n'hi-do.
Llavors, us dic tot això perquè ara una companyia especialitzada en la gestió de reclamacions de passatgers, que és coneguda com a Reclamio, d'aquí el nom...
Reclamio.
Ha elaborat un informe que ha conclòs quins són els aeroports que més maletes perden de tota la Unió Europea.
Compte aquí,
I jo ara us he de preguntar. Quins creieu que són? En total, mira, us donaré una pista. En són 5, per tant teniu més possibilitats d'encertar. I el primer de tots i el segon està a Espanya.
Doncs mira,
Madrid i Barcelona.
Barajas i el Prat.
Sí, val, però per ordre, quin creieu que és el que més maletes
Barajas.
Perd?
Jo crec que Madrid.
Jo crec que Barajas també, sí.
Val. Voleu dir-ne
només per quantitat de passatgers, tot i que em sembla que el Prat està allà.
I no sé, les illes, potser?
Jo et dic una cosa.
No vas mal encaminada.
De Castelló... Segur que no.
Ah, però teniu aeroport allà.
Tenim aeroport i...
El de l'abuelo.
I el fem servir, el de Fabra, estarà cobrant bitllets de la loteria a aquesta hora, des d'aquí una salutació. Doncs no, aquell segur que no, perquè no hi ha avions. O sigui, tenim un aeroport sense avions, és màgic. Castelló és diferent, amics. Aneu a visitar Castelló.
Mira, com que tothom ha dit Barajas, jo dic el Prat. El primer aeroport.
Val.
Jo el primer dic Barajas.
Val. Doncs en aquest cas, qui ho ha encertat és Júlia Julbe, l'aeroport de...
Jo també ho he dit.
Ah, i Rafa Sanahuja. Sí, per voler ser diferent, t'has estampat, Joan. Res, el que dèiem, en aquest cas, l'aeroport de Madrid, l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas, és l'aeroport que més queixes rep des de que hi ha registres per pèrdues d'equipatge dels seus passatgers. Perquè us en feu una idea, des del 2023, aquest aeroport ha rebut un 26,5% de reclamacions per pèrdua d'equipatge. Per tant, bona fama. Per cuidar les maletes no la té, aquest aeroport.
Aquest percentatge és del total de viatgers, n'hi ha un 25%.
Clar, 26,5%, correcte. Sí.
Està bé, eh? És un percentatge...
És bastant bèstia. Sí, exacte. Llavors, si seguim analitzant el rànquing, el segon aeroport que ens hi trobem, també és a Espanya, Joan Trias no anava mal encaminat, Concretament està a casa nostra, és l'aeroport de Barcelona, on des del 2023 han rebut un 13,2% de reclamacions.
Déu-n'hi-do, també.
Bueno, no tantes com a Madrid, però la xifra tampoc és baixa. Un 13% és...
Comparació sona a poc. Clar. Sona a poc.
És el que deia a l'inici del programa. La diferència entre el primer i el segon és bastant...
Sí, 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 és bastant.
I les Illes, hi és?
Sí, en tercer lloc.
Que em sona que hi ha sempre...
Sempre hi ha problemes,
sí,
allà,
sempre
sí.
Sempre hi ha problemes.
Mira, en tercer lloc ens hi trobem l'aeroport de Lisboa, Humberto Delgado. Allà s'hi han registrat un 5,8% de les reclamacions. Per tant, la xifra va baixant, va disminuint.
Lisboa.
I llavors hi ha més. En quart lloc ens hi trobem l'aeroport de París, el París Orly, on des del 2023 les reclamacions per pèrdua d'equipatge han estat del 2,7%, anem baixant.
Fixa't.
I en cinquè lloc, però també entrant, amb força en aquest rànquing, ens hi trobem l'aeroport de Palma, de Mallorca. La Júlia no anava mal encaminada. Amb un 2,4% de les reclamacions per equipatge perdut. Val? Per tant, per ordre de més a menys, tenim Madrid, Barcelona, Lisboa, París i Palma de Mallorca. Aquests són els aeroports on més maletes s'han perdut i no han sigut retornades. És a dir, aquí no entren, les maletes.
No han sigut retornades,
És la zona zero de les
maletes. Perdut és que no s'han perdut, és a dir, no han tornat.
Dimensió desconeguda, en aquest cas.
Des del 2023. No digo nada, yo os lo digo todo.
Clar,
vull dir...
És graciós,
no, és
Madrid, Barcelona, Lisboa, París, Palma.
Palma.
No? Palma està allà com un bolet. I Londres no,
Jo,
no? jo al principi he pensat en Londres, però he pensat els britànics, per això segur que són.
No.
Saps
Londres
que
no.
Són gent seriosa en aquest sentit.
Ja, i tant.
Massa, a vegades. A tot això, i abans de passar a la següent notícia, deixeu-me recordar als oients, també a vosaltres, que si mai els hi perden una maleta han de presentar urgentment, i quan dic urgentment és l'has perdut, vas cap allà, una reclamació per pèrdua d'equipatge a la finestreta aèria de la companyia amb la que hagin volat. No, perquè hi ha moltes persones que diuen ja ho reclamaré,
Sí.
Porto 4 hores esperant la maleta, no ha arribat, doncs mira, ara em fa mandra. Doncs no, urgentment, hem d'anar fins a aquesta finestreta i una vegada allà hauran de denunciar l'incidència omplint un full d'irregularitat a l'equipatge que és molt conegut, es diu PIR, bàsicament.
Sí, PIR.
I en el cas que ho vulgueu fer del tot bé, és a dir, que ja us coroneu, us aconsello posar una reclamació al Departament d'Atenció al Client de la companyia. Això va més lent, perquè normalment quan es retrassa una maleta o te la perden, no sé per què no hi apareix ningú allà. A la finestreta no hi ha
gent. És que és un clàssic, amb les aerolínies, quan vols reclamar, mai hi és ningú a la finestreta.
No, no, no.
Quan hi ha algú, no és la finestreta adequada. En fi.
No, no teniu la sensació que el món dels aeroports IOU, AEAE... aerolínies.
Com?
I-O-U-A-E-A-E. Ja per dir-ho tot, no?
Molt bé, molt bé.
És un caos. En general, és molt... És un bon apart.
Ho és.
Bueno,
És molt caot. Mira, tot allò de l'overbooking i les...
Avui que els pagesos, entre altres coses, fan una gran tractura del país
per la
burocràcia, un altre dia hauríem de parlar de la burocràcia als aeroports.
I tant.
Sí.
Perquè és...
Un món.
És esperpèntic.
És un món a part.
És esperpèntic.
És això.
Vols reclamar alguna cosa, et passes més temps reclamant que el que t'ha afectat la situació.
Sí. No, i si has de facturar una maleta, has de sortir amb molt de temps. Sí.
Però ho tenim com molt interioritzat, és el que tu dius,
Clar.
Com molt interioritzat i ja, bueno, doncs és així, doncs
mira,
és així. No. Compañeros, salgamos a las calles.
En fi, per si un oient està a punt de viatjar, que podria ser, o ja ens escolta des de l'aeroport, que sàpiga això, i sobretot reclameu si us perden l'equipatge, perquè...
I de manera urgent,
No, i de manera urgent, sobretot.
Sí, sí, sí.
Informació de servei.
Com diria el nostre convidat cultural d'avui, ante todo, mucha calma.
Ara. Molt bé.
Bona
que
aquesta.
Que bé ha sortit, això, m'agrada. Molt bé.
Va, més cosetes.
Certs,
sí, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també vull que parlem dels preus de lloguer.
Música alegre de música, preus de lloguer.
Clar, èpica, cal posar música d'atenció perquè el tema està tens. La situació és complicada.
Sí.
A veure, ens ho han anat explicant des dels serveis informatius d'aquesta casa, a ca Júlia Julbé. S'ha de puntualitzar.
Gràcies.
No, i moltes altres persones, però en aquest cas, des de primera hora, Júlia Julbé. Què ens explica la Júlia? Doncs moltes coses, entre d'altres, que els preus per llogar un pis estan a nivells desorbitats i, per tant, el desequilibri entre l'oferta de pisos de lloguer i la demanda dels ciutadans s'està accentuant cada vegada més, especialment a on? Aquí, a Barcelona.
Clar.
Tot això, en principi, ho sabíeu o ho hauríeu de saber.
Sí.
El que potser no sabíeu és que durant les últimes hores s'ha publicat un informe a mans de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona que dibuixa a la perfecció com està impactant aquesta pujada de preus de lloguer les persones i què és el que busquen ara. Segurament vosaltres, si ara haguéssiu de buscar pis, tindríeu unes prioritats diferents de les de fa 10 anys, perquè els preus han pujat, no?
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí, ja t'ho dic jo.
Per tant, cal dedicar-hi 2 minutets i per fer-vos en 5 cèntims, aquest informe ens deixa 3 conclusions clares.
Som-hi?
I les posarem sobre la taula. La primera conclusió és que mentre més de la meitat de les ofertes, i estem parlant d'un 51,9%, ja superen els 1.600 euros al mes de mitjana...
Com?
1.600 euros al mes de mitjana...
50%.
Sí, 51,9, gairebé el 52%. Repeteixo, eh? Mentre més de la meitat de les ofertes ja superen els 1.600 euros al mes, més de la meitat dels ciutadans de Barcelona segueixen buscant un pis per menys de 1.000 euros. Un preu, deixeu-me dir-vos, gairebé impossible, ja que només representa un 10,9% de l'oferta actual.
Clar.
Que ja em sembla una barbaritat, 1.000 euros, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, 1.000 euros
no
és...
No és que et sembli. És que ho és.
És una barbaritat, però només... representa un 10,9% de l'oferta.
És a dir, imagina, a partir d'aquí tot imagina. És més de 1.000 euros.
Exacte.
Clar, clar, clar.
Exacte.
Baixar no baixa.
Clar. Aquesta primera conclusió jo crec que ja és molt bèstia.
És inconcebible, és que no es pot viure així.
Clar, no. Llavors... No. Llavors, segona conclusió, aquest 2023, el passat, perquè ja estem a 2024, per primera vegada des de fa molts anys no s'ha trobat cap anunci de pis de lloguer a Barcelona, atenció, per menys de 600 euros. Per primera vegada.
Home, clar, és que... Per menys de 600 euros et donen una capsa de sabates.
Sí, però fa unes setmanes es va fer viral, o fa uns mesos ja, un que llogaven a Idealista, un... És que no era ni una habitació,
sí,
era
de,
com...
de 2 metres quadrats.
Sí, no, no sí, sé era... ni com dir-ho, perquè sí. Era un quarto...
Sí.
Per quan ho llogaven, allò? Per
600 i pico. 600 i escaig, era. Sí,
vull
sí.
dir, és bèstia, no? No s'ha trobat cap anunci de pis de lloguer a Barcelona per menys de 600 euros, un tram, per cert, que durant l'any passat representava un 9,3% de la demanda efectiva. Per tant, l'any passat hi havia alguns pisos que estaven rondant per aquests preus i aquest any, zero, és nul,
és
no n'hi ha. Llavors, tercera conclusió, la mitjana d'habitants de la ciutat comtal busca pisos per sota dels 800 euros.
Clar.
Un tram, atenció, que només disposa del 18,1% de l'oferta disponible. És molt bèstia, eh? La mitjana d'habitants d'una ciutat busca per sota dels 800 euros i només hi ha un 18,1% de l'oferta disponible.
I per sota dels 800 euros, que com deuen ser aquests pisos.
Exacte. No, exacte.
Sí, exacte. O sigui...
I a més, en aquesta mateixa línia, l'informe també destaca l'evolució negativa en el tram de l'oferta de pisos que van dels 800 euros als 1.000 euros. Per tant... A moda de resum, és una mica busquem el que no hi ha i hi ha el que no busquem.
Sí, sí.
És molt bèstia, no sé. Jo quan he llegit aquesta notícia i m'he parat a pensar en les xifres que presenta, em sembla molt bèstia.
Sí.
Parlem molt, no?, de l'augment dels preus de lloguer, però a vegades cal posar aquestes dades sobre la taula, posar-ho en exemples i dir què està passant? Què hem de fer? Què hem de fer?
Aquí,
sincerament.
Hi ha moltes coses a comentar. A mi
doncs comenta-les, que tenim temps.
Se'n venen moltes al cap.
Mira.
En primer lloc, els llogaters que... És a dir, jo entenc que tu tens un pis i li vols treure rendibilitat i segurament hi ha gent que té necessitat de que aquell pis li donin una renda adequada pel que ell necessita cobrir. M'explico?
Jo començo a no entendre-ho, això, Rafa. Perdona, eh?
Un pis
no s'ha fet per arrendar a canvi de no treballar.
Bueno, però jo...
I fer negoci.
Però imagina't que tu tens un deute, el que sigui, una hipoteca, i no sé com dir-t'ho, i necessites aquell diners per cobrir-la. Vale, puc entendre que tu pugis el preu. Però tu saps, i molts són arrendataris que tenen un extra amb aquell... Perquè és una herència, perquè
sí,
no el fan
sí,
servir,
sí.
pel que sigui. Aquella gent sap que està fent pagar una pasta a aquella família o a aquella persona molt per sobre de les seves possibilitats, que els està ofegant. Jo, aquest concepte, em costa... Perquè hi ha moltíssims... Bueno, ho has dit tu,
sí,
Núria.
Sí, sí.
És a dir, quanta gent no té sensibilitat de cap tipus, li és igual, només vol... I estem parlant de particulars. Després, d'altra banda, està el tema de la regulació, els preus, el que ha passat amb els pisos turístics i aquesta bombolla que s'ha fet a Barcelona, concretament.
Sí, sí, és així.
Però jo penso en els particulars que tenen un pis alquilat i els és igual. És com la selva. Qui em doni 1.600 euros, 1.500, 1.400, per ell. M'és igual.
Sí.
No sé. No sé.
Mira, em deixeu donar una altra dada. Avui la Júlia ens ho explicava també. El salari mínim interprofessional ja va dir el govern que pujaria un 5%. Un 5%, eh?
Sí.
Em sembla malament, una bona pujada, un 5%. Bé, els pisos de lloguer, parlo de Barcelona només, eh? Només a Barcelona, respecte al 2022, han pujat un 12,7%.
Calcula.
Doncs ja tindríem...
Això, més la cistella de la compra, el combustible... A mi no, a mi no em surten els números.
No, que no, clar, que no surten.
Ni, de cap ni manera. Ni a tu ni a la majoria de la població. Manera. És a dir, és que està impossible.
Jo crec que moltes famílies estan fent una... No sé, a veure com ho explico. Una matemàtica del seu sou, de les ajudes, de la renúncia a certes coses...
I un esforç de contenció, perdona.
Esforç de contenció, inclús de deute, que és... Bueno, és que esclatarà, no sé com, però ha d'esclatar, perquè és insostenible, no ho sé. Aquesta notícia jo flipo.
Treballes per viure i ni vius.
Jo que sóc de Castelló, i Castelló i Barcelona no tenen res a veure. Però conec una mica el mercat de Castelló, perquè m'interessa. I clar, és, la nit i el dia és increïble. Allà no pots vendre un pis ni alquilar-lo per més de no sé quan, perquè ningú te'l compra.
I el pitjor saps què és, no? Que si puja molt el preu a Barcelona, la gent comença a anar fora, l'àrea metropolitana, i com que la demanda creix a l'àrea metropolitana,
també puja
a l'àrea metropolitana.
Sí, perquè jo recordo quan vaig arribar aquí hi havia molta diferència entre estar a Barcelona i en l'àrea metropolitana.
Ara ja no tant. No.
Ara ja no tant. Ara ja que de tant en tant xafardeixo una mica com estan els preus. I, efectivament, ara s'ha equilibrat per això, perquè hi ha més demanda també fora.
És una barbaritat.
En fi.
Núria, quines notícies portes a la cara?
Sí, avui molt...
Ja hem dit que avui havia...
Sortim d'aquí arrastrats.
Sí, sí. Avui havia notícies.
Aviat us prometo portar notícies més disteses.
En fi. Però fas moltes vegades, no passa res, per un dia posar-nos aquí a debatir.
Està una mica serios.
Està molt bé.
Seriosos.
Escolta, anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical sona així.